Mira, avui n'hi tenim uns quants, de dies internacionals, però digue'm romàntic, digue'm golafre, digue'm el que vulguis, però em quedo amb que avui és el Dia Mundial del Pastís de Xocolata. I escolta, on es posi un bon pastís de xocolata, que es tregui tot el demés. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Divendres 27 de gener del 2023, hores d'ara, a la ciutat de Lleida, fregant ja els 7 graus. Avui ens hem quedat amb una mínima de 3 graus i mig sota zero. Però és que, a més, aquesta nit ha glaçat força hores, de fet, 12 hores, des de les 11 de la nit fins pràcticament les 11 del matí. Avui m'envia l'Armando la foto de la... de la plaça de la Pau, que és la que hi ha davant del govern civil, totalment glaçada, per exemple. En fi, fred, el que ha fet aquests dies. Ara li preguntarem a l'Armando Álvarez que si el cap de setmana ve millor o no. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. També escoltarem l'Andrés Rodríguez amb el seu Melo Malo i parlarem de cinema, que avui ja estrenes, és divendres, amb la Laura González. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una... doncs estarem nosaltres avui, la Mari Carmen Salvador, parlant de pessebres, que encara es pot parlar de pessebres, m'han dit, Així que no és allò que s'acaba tot quan el rei... No, que encara es pot parlar de pessebres. De fet, fins a la Candelera. I després hi ha l'Espai Groc, on tenim totes les propostes del món de la cultura, dels espectacles, de la música... En fi, moltes propostes, que a Lleida es fan moltíssimes coses i de molta qualitat. Des d'ara fins a les dues, t'acompanyo des de Cope Lleida. Ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida i ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, 6 graus a la ciutat de Lleida, 12 hores glaçant. Això què vol dir? Què farà avui?
Pues igual que ahir, igual que demà, estem en una situació que encara ve la darrera glopada freda de cara a que començaria aquesta nit, encara baixaran més les temperatures, però serà un tipus de temps pues, relativament acceptable. Potser glaçarà durant 12 hores, estan previst de 4 sota 0 a 6 sota 0 a la meitat sud de Lleida durant el cap de setmana, en 12 hores una mica més, una mica menys sota 0, al Pirineu encara més glaçats, des de 6 sota 0 fins a 10 sota 0 a les capitals de comarca. A muntanya, molt més baixes. Avui 14 sota 0 a Baquera, 2.400, podien arribar a 15, i a cotes més altes, 17, 18 sota 0, etc. La cara nord del Pirineu, tant avui com demà, està més ennuvolada, molt més freda, està fent nevadetes molt minces, és un ambient més rúfol, més dolentot. A la cara nord, la Vall d'Aran, i la cara nord sobresurt una mica, a la cara sur, les nubes i clarianes, i a la resta en predomini del sol. Fins i tot les poques boires altes o mitges que n'hi ha a la zona del Misegre, Artesa de Segre, Pons, Oliana, una mica els solsoners que ahir, abans d'ahir, eren més extenses, avui s'han reduït, és l'únic que podien tenir el cap de setmana. Un cap de setmana molt fred, probablement els dies més freds del que portem d'hivern, no sé si de l'any, perquè després la setmana que ve sembla que ja ve, a partir de dimarts, una remuntada de les temperatures dins de que també fred, però no tan fred. Vale. És a dir, temps tranquil pel cap de setmana, engelades ben moltes hores i un ambient molt fred a primera hora, però com no faria gaire vent ni gaire boira, pues seria més suportable si llueix el sol.
Doncs mira, això t'ho compro, Armando. Sí. Que tinguis bon cap de setmana, tornem a parlar dimarts.
Bon cap de setmana. Adéu.
I acabo explicant-te que la carretera C-28... segons el Servei Català de Trànsit està amb la obligatorietat de cadenes al Alt Àneu des del quilòmetre 46 fins al 52, o sigui, pràcticament 5 quilòmetres i mig de carretera. Vinga, l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
I seguim a la xarxa viària. Ara parlo de successos. Un home ha resultat ferit crític i un altre menys greu en un atropellament a la Nacional 260 a Prullans, segons informa el sistema d'emergències mèdiques. El ferit crític està traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron i el menys greu al de la Seu d'Urgell. El SEM ha activat dues unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat. El sinistre s'ha produït quan faltaven 3 minuts per les 8 del matí, obligat a tallar completament la via. Els bombers de la Generalitat hi han treballat amb 4 dotacions. I amb crònica judicial, la Fiscalia demana 15 anys de presó a un acusat de violar la neboda des de que la noia tenia 16 anys fins als 19, quan es van denunciar els fets. Les agressions van passar a Lleida des del 2016 fins al 2019 i, segons el Ministeri Públic, l'acusat aprofitava quan es quedava soles amb la noia a casa dels seus pares per fer-li tocaments i obligar-la a mantenir relacions sexuals. L'home serà jutjat el proper dimecres 1 de febrer a l'Audiència de Lleida per un delicte continuat d'agressió sexual amb penetració. I canviem radicalment de tema perquè la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya alerta que la campanya d'oli d'oliva 2022-2023 podria caure fins a les 16.000 tones. Aquesta xifra suposa la pitjor dels darrers 15 anys, fins i tot per sota de la previsió de 19.000 tones que es va fer al setembre, que ja era una previsió a la baixa i dolenta. És prop d'un 25% inferior a les 20.600 tones de la campanya 2018-2019, la següent més baixa. La producció mitjana d'oli a Catalunya és de 31.000 tones, per tot plegat. La Federació ha demanat una reunió urgent al Departament d'Acció Climàtica per adoptar mesures davant el descens de la producció i l'augment de preu dels inputs i de l'energia, quadriplicats en un any. La sequera des de fa 2 anys és el principal factor que ha provocat la caiguda del 50% de la mitjana catalana. Carai, i encara hi ha qui diu que això del canvi climàtic que no, que són històries, i a més són macrohistòries, que no ens arriba, que no ens toca aquí a casa nostra. Doncs sí, ens toca, i ja veus, ens toca de ple, de fet. T'explico també que dilluns, de cara a la setmana vinent, des de COPE Catalunya estan preparant un especial per parlar de la sequera i de les reserves, en el que veuràs quina és la crua realitat. Obrim plana local a la ciutat de Lleida. La Paeria ha obert un expedient sancionador al bar ubicat al número 44 del carrer Paer Casanoves, que inclou una sanció de 12.000 euros i el seu tancament provisional per vulnerar la normativa. Bàsicament, per tenir bloquejades les portes d'accés i la sortida d'emergència i per l'estat totalment insalubre de la cuina. Aquesta actuació disciplinària és fruit d'una inspecció portada a terme per agents de la Guàrdia Urbana la matinada del dia 1 de gener, després que a les 4 i 51 minuts de la matinada sentissin des del carrer música a molt alt volum que procedia de l'establiment denominat Xixa Bar. Van constatar que la porta d'emergència estava obstruïda per sofàs, que també dificultaven l'entrada i sortida del local, que a l'interior hi havia mig centenar de persones, amb catximbes a les taules i burilles a terra, i que el recinte comptava amb 2 extintors que estaven caducats des de feia més d'un any. En fi, s'ha proposat tancament temporal, 12.000 euros de multa, i això perquè van tenir la mala fortuna de que passés la Guàrdia Urbana a fora d'hores i escoltés el volum alt. Si es dediquessin a mirar tots els establiments, si compleixen un mínim de salubritat, potser ens enduríem alguna sorpresa. Ho dic des del punt de vista, i ja sé que la televisió és la televisió, és un circ, és un show. Però tu veus aquests programes, és igual, a Catalunya o a la resta d'Espanya, que parlen de restaurants, i veus les cuines, tenint en compte que saben que han d'anar les càmeres a gravar, i no pots fer més que preguntar-te, escolta, i aquests que vaig jo, estaran així o no? Perquè, clar, a dins no entres. Potser estan millor. Jo crec que la majoria estan millor. Però, vaja, que de vegades et fas aquesta pregunta. I encara a Lleida Ciutat, la Paeria de Lleida ha presentat la campanya La Ciutat Neta és cosa de tothom. Vol promocionar el civisme i fomentar les conductes positives que ajuden en la millora de la imatge de la ciutat. La iniciativa inclou fins a 5 cartells que mostren diferents conductes cíviques, com dipositar la brossa dins dels contenidors o recollir els excrements dels gossos, els quals es difondran en xarxes socials, mitjans de comunicació i en diferents suports per tota la ciutat. L'alcalde de Lleida, Miquel Pollo, ha dit que la campanya està plantejada en un to positiu, que busca no renyar, sinó implicar la ciutadania per reduir l'incivisme. I acabem explicant-te que El Mama Pop va entregar ahir a l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, l'IRB Lleida, els 54.290 euros recaptats en els quatre concerts de l'última edició de la iniciativa solidària que van tenir lloc a la Llotja entre els mesos de novembre i de gener. Des de l'any 2014, Mama Pop ha donat un total de 192.789 euros destinats a projectes d'investigació en càncer de mama liderats pel doctor Serafín Morales, facultatiu de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i investigador del IRB Lleida. Fem una pausa i ja està amb nosaltres l'Andrés Rodríguez.
Barberia Federico. Ahir i avui segueix cuidant el cabell i barbes dels seus clients. Àmplia trajectòria i professionalitat, a més d'un tracte personal, defineix el nostre equip. Estem a l'avantguarda en els diferents estils perquè el teu tall de cabell sigui l'adient a la teva personalitat. Ens agrada que els nens surtin contents de la perruqueria. Barberia Federico. Al carrer Vallcalent 28 i al telèfon 973 26 65 12. Entenem la inquietud de l'home de avui. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Redactor en cap del diari La Mañana, Andrés Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Cómo estás?
Un poquito helado de frío, ¿no?
Claro, tú muerto de frío. Para ti es la peor época del año, ya lo veo.
La peor época. Ya te acuerdas que yo decía aquí así, a 40 grados todo el año. Y ahora ya ves tú. Ahora cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo.
Sí, señor.
Y hay que tomar sopas de ajo.
No la sabía. No la sabía yo esta cola de la de la dita que está. En fin. Andrés, ¿cómo tenemos la salud de la música en directo?
La salud, afortunadamente, sigue muy bien y tenemos las tres alas ahí que no nos fallan nunca.
¡Qué bien!
Y empezamos por la Boite, que, por cierto, el mes que viene va a celebrar su 18 aniversario,
muy
o sea,
bien.
De mayor de edad.
Vaya, vaya.
Aunque es una sala que todo el mundo recordará que fue el Trident, que nació en 1978.
Sí, sí.
O sea, es de las más antiguas, la más, por no decir la más antigua, que se mantiene en pie, vamos.
Bueno, el Trident, y después, durante muchos años,
el Melody, cuando lo cogió Manix,
sí.
Y ya a partir de entonces, pues hasta, pues fíjate, ahora 18 años como la Boite.
Como la, sí, bueno, tú es que, claro, la Boite, vaya.
No, la Boite, que si no, la casita esa que hay en ahí, no sé, la Boat se va. Aparte que había una cantante hortera de Operación Triunfo que se llamaba la Boat, por
¿es
eso
verdad?
Es que digo yo, la Boite.
Vale, pues...
aclarado queda.
18 años, oye, me acuerdo yo, imagínate.
Sí, claro.
Bueno.
Hombre, si el Pepe Marín lo trasladé allí al tercer año cuando fue la Boite.
Es verdad, tienes toda la razón.
Vaya.
Muy bien, ¿qué más?
Pues mira, pues nos vamos a la Boite, que venga. Contempla dos citas. La primera hoy viernes a las 11 por 10 euros, que está Miquel Segarra Band, que, bueno, es una formación de power pop rock, que apuesta por contrastar letras decadentes, miserables y plenas de humor negro con una música sumamente vitalista. Mientras que el sábado tenemos un triple concierto de metal con los Leridanos Purín, que abrirán la velada, y luego contarán con los barceloneses We Sit Even Dead y la banda estrella que serán Donuts Hall, o sea, el agujero del Donuts.
Vaya.
Que es una banda que está pegando bastante fuerte dentro del metal estatal.
Uh-huh.
De aquí nos vamos a Lantares, que tenemos una gente muy muy curiosa, la de esta noche, a las 10:30, con taquilla inversa, ya sabéis que sí. Todos aquí taquilla inversa, que se llaman No Se Sap Com. Pues se juntaron allí en Lantares y empezaron a hacer una fusión de la música más conocida, del repertorio popular, como, o sea, de todo, vamos, de rock, de reggae y tal, pero con ese de la cinta, que es un rapero, un cantante rapero, pues haciendo una fusión de la música esta, con el Luigi Sierra a las percusiones y el Gerard Sins a las guitarras, y ese de la cinta pues pone su rapeado por medio.
Vaya.
Y hacen el primer concierto y si les sale bien pues van a seguir para adelante.
Uh-huh.
Porque bueno, ya hicieron una prueba y por lo visto la gente se quedó entusiasmada.
Muy bien.
Venga, el sábado tenemos el turno para John Talón, que es un cantautor valenciano que está presentando su disco La Noche del Candela. Candela es un bar muy característico de Madrid, donde se corren buenas juergas.
Vaya.
Y ahí queda reflejado. Y el domingo a las 8 quedará reservado para un super concierto de jazz, liderado por el trompetista Ronald Baker, y que estará pues con el pianista Marc Martín, el baterista Xavi Hinojosa y, como no, el contrabajista leridano más internacional, que es el Ignasi González.
Muy bien.
De aquí nos vamos al Café del Teatro, que son las tres salas que sí, siempre son fieles. La primera cita llega esta noche a las 10:30 por 12 euros, con un trío que se llama All School Trio, o sea, vieja escuela, integrado por el baterista Mois Oroya, un amigo nuestro, que fue el batería de Los Rebeldes. Ah. Y se ha juntado con el guitarrista Peter Lind, que es de los Rhythm Ace, que es un británico que está ahora afincado en Barcelona por cuestiones de amor. Y el contrabajista Frankie Mortimer, que es de Little Marta, que, bueno, que van a hacer pues rock and roll de primitivo, de siempre, y de este que entra siempre por los oídos y llega al corazón.
Muy bien.
El sábado a las 8:30, por 12 anticipada y 15 en taquilla, queda reservado para una fiesta con lo mejor de la música jamaicana, a cargo de los valencianos Dance Crashers y Drop Collective, que por lo visto dentro de la movida esta son unos grandes, vamos. Y el domingo a las 7, qué pronto, por 10 anticipada y 12 euros en taquilla, será más cañero de lo habitual, porque hay tres bandas de punk, dos procedentes de Chequia, de la República Checa, que se llaman The Cruisers y Black Blunt Out, y abrirán pues los leidanos, los que tenemos aquí, que son los Rosoil, que ya han actuado varias veces.
Hombre, como son tres, por eso empiezan pronto, es domingo a las 7.
Sí, claro, claro, además, fíjate que no es habitual hacer un triple concierto un domingo, por eso empiezan tan temprano. ¿Sí?
Claro, bueno, pero además, ¿sabes qué pasa? Que a las 7 todavía... O sea, todavía ya es de noche. Bueno, pues es domingo. No es mal momento tampoco, ¿eh?
No. Y las Nits de Taberna de Almacelles, que las coordina nuestro querido músico, arqueólogo de la música, Xavier Baró, pues cuenta esta noche con Joan Colomo, que después de haber estado en varias bandas punks y tal, pues ahora se dedica a su aventura en solitario y viene a presentar su disco Disco Triste,
claro,
que contiene 11 canciones a modo de retrato dulce y amargo del desconcierto vital que tenemos todos los humanos.
Muy bien.
Curioso.
Pues nada, ya veo que hay muchas propuestas y esto es una muy buena noticia, solo faltaría. Ahora nos vamos al Melo Malo, y es ya uno de los espacios más esperados de los viernes. Yo voy a recordar nuestro número de WhatsApp, por si alguien quiere enviar un mensaje de voz o de texto, es el 664-526-180, 664-526-180. Si es para Andrés Rodríguez, pues nada, me lo mandáis y la semana que viene se lo pasamos, ¿eh? Venga, vamos con el Melo Malo, que lo escuchamos en exclusiva los viernes aquí. Esto es un lujo, ¿eh? Andrés, ¿cuál es el Melo Malo de esta semana?
Los tiempos están cambiando. Efectivamente, Bob Dylan sigue vigente, aunque no se mojó a la hora de continuar afirmando que sí que están cambiando, pero para mal. De mal en peor, que diríamos, especialmente quienes tuvimos la suerte de vivir las décadas 70 y 80, ambas del siglo pasado. Es cierto que se sufrió mucho por los 40 años de represión dictatorial, pero luego llegaron esos sueños de libertad que desgraciadamente se han ido diluyendo con el paso de los años, y de forma más concreta desde que cambiamos de milenio. Nadie hubiera imaginado que cuando hablábamos del año 2000, aquellas imágenes de futuro cinematográfico y de robots sustituyendo a los humanos se iba a convertir en la pesadilla a la que nos han conducido esos personajes a quienes hemos confiado que tomaran las riendas de esta sucia sociedad. Porque este caos que asola el mundo mundial es porque la mayoría de las cosas no van bien, ni se hacen bien. Y la culpa de todo no la tiene Yoko Ono, como decía la canción, sino que toda la culpa la tienen los políticos. Por más que se quiera disimular, política es sinónimo de corrupción. Tristemente, no hay vuelta de hoja. Ya pueden vender la moto unos y otros, que aquí, como en las máquinas que también nos tienen esclavizados, sería preciso resetearlo todo para que al menos algo volviera a funcionar un poco más dignamente. Las leyes se las sacan de la manga a la conveniencia del mejor postor. La justicia es una señora desconocida y esto no lo arregla ni Dios, entre otras cosas porque ese señor no existe. En la actualidad, todo son prohibiciones. casos extremos como no poder coger caracoles libremente por el campo provocan la carcajada. Que no puedas dar un beso cuando te plaza tu pareja en el coche porque te multan es irrisorio. Y así las mil y una tonterías. Lo extraño es que todavía se pueda fumar conduciendo, porque el cigarrillo despista y encima la colilla puede provocar un incendio si se lanza por la ventanilla. En fin, que el problema es de la mala educación a la que nos han llevado. Que se apiaden de los maestros y pedagogos porque ya ni siquiera pueden dar una reprimenda a sus pipiolos sin exponerse a la denuncia paterna. A este paso vamos a tener que pedir permiso hasta para estornudar, mientras a la gente de bien nos siguen robando con descaro. Muy a nuestro pesar, con las pamplinas políticas de los últimos tiempos, hemos pasado del ilusionante prohibido prohibir de otras felices épocas al todo está prohibido. Pues ¿sabéis qué les digo a todos esos farsantes falsos, inhumanos y corruptos? Que se vayan todos al carajo. ¡Oh, yeah!
Y eso no es de una letra de una canción, ¿eh?
No, no, eso es una letra de mi canción.
En fin, oye, que sí, ¿eh? Que ¿cómo trasladas la realidad y el sentir de muchos en dos columnas de texto, ¿eh? Esto es un arte.
Pero esto es un escándalo lo que hay aquí, lo que está pasando.
No, que sí, hombre. Que sí, pero que digo que esto es un arte lo que tú haces, ¿eh? Es, o sea, se marcan los cuadros, pero estos melos malos los tendríamos que ver también colgados, ¿eh? Enmarcados, quiero decir. Pero
bueno, colgados los vuelvo en el cara libre,
ya
lo digo
sé,
yo.
Ya lo sé,
en el Facebook.
Bueno, oye, que como siempre es un placer escucharte. Cuídate del frío, va.
Y vale, nos... igualmente. Mira, a comer sopas de ajo.
Sí, señor. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida. Oh, yeah.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10:00 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
¿Me pones un poco de jamón?
¿Ibérico?
Sí.
¿De bellota o de cebo? Pruébelos.
Este.
Bueno, ¿verdad? De jabugo. Se lo voy a cortar a cuchillo.
En la charcutería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores jamones, embutidos, quesos y fiambres con la mejor atención y ahora con hasta 25 euros de regalo.
Charcutería del Corte Inglés. Toda una experiencia.
¿Quieres ahorrar a full? Del 27 al 30 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los smartphones, tablets y wearables de Samsung y en todos los ordenadores HP. Descuento un cupón para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que comencem a parlar de cinema, ho fem el divendres de cine i amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vinga, que s'acosten... Bueno, ja n'han passat uns, però s'acosten tota la voràgina de premis i entregues i guardons i per finalitzar amb els Òscar, que són potser dels més importants o els més esperats, eh? Almenys els que tenen més glamour, més renom.
No ho sé.
Ja això... que no...
Això ja, jo crec que els premis en general ja estan una mica... Avui vinc així, eh?
Ah.
Que estan una mica desvaloritzats, no sé com dir-ho.
Home, a veure...
Menys tinguts.
El que tu vulguis, però... Premis Gaudí.
Va, Premis Gaudí, va.
Els que han guanyat estan encantats.
Home, clar.
Ah.
Pues mira, i això que els Premis Gaudí 2023 no van donar massa sorpreses, eh? Perquè Alcarràs, de la Carla Simón, va ser la gran triomfadora d'aquesta 15a edició dels guardons de l'Acadèmia de Cinema en Català. Es van portar els premis a millor pel·lícula, millor direcció, millor guió, millor direcció de producció i el premi del públic. En total, 5 estatuetes daurades per Alcarràs. Uh-huh. Després, la pel·lícula d'Un any i una noche, que és la història real de dos supervivents de l'atemptat terrorista de la Sala Bataclan de París, va aconseguir també 5 premis. La pel·lícula d'Isaac i la Cuesta es van portar a casa el Gaudí a millor guió adaptat, millor muntatge, millors efectes especials, millor música i millor so. Que n'hi ha molts de tècnics, però...
Sí.
I després, a lo que són les interpretacions, els actors, bueno, va haver-hi dues pel·lícules que es van emportar els guardons. Vicky Luengo i Paul López es van emportar pels papers protagonistes de la pel·lícula Suro, com a millor interpretació masculina i femenina, no? La pel·lícula que està del Miquel Gurrea, el director, que també va aconseguir el Gaudí a la millor direcció novella, a la primera pel·lícula, no? Què més? Per la seva banda, la pel·lícula La Maternal, que és la segona pel·lícula de la Pilar Palomero, va guanyar el premi a la millor interpretació per l'actriu revelació, per la Carla Quínez, que és una noia que només té 15 anys, i, bueno, l'Àngela de Cervantes va guanyar el de millor actriu secundària, que també és de la pel·lícula La Maternal, i que l'any passat es van dur la mateixa estatueta per Chabalas, es van portar la de l'actriu Nobel.
Chabalas.
Sí. Després, Alex Brandenburg es van dur el premi al millor actor secundari per Històries per a no contar de Cesc Gai. I hasta aquí mi resumen de los premis Gaudí.
Bueno, t'havies fet una travessa tu mental o no?
No, la veritat és que aquest any no els he ni viscut,
no
ni els
viscut,
he vist, he vist resums, no me da la vida.
Bueno, pues escolteu, però
no me da la vida per al cine.
La informació aquí la teniu, el divendres de cine. I amb aquest gir de guió tan radical, vol dir que ara sí que ja parlem de les estrenes. 6 estrenes tenim aquesta setmana. O més.
Nou estrenes.
Jo dic que també es disparen ara les estrenes, abans dels Òscar.
No et pensis.
No?
No, tampoc. Tampoc.
Sí, jo vinc avui molt d'Òscar i
ja,
crec
ja
que tu em vas desinflant. Que no. Vinga, va, parlem de les estrenes.
Sí,
avui,
crec que hi ha unes 10, eh?
Avui
no.
A les cartelleres.
Les he comptat.
Bueno, les que hi ha aquí.
10.
Va.
Sí. Doncs bé, aquesta que...
Veus com n'hi ha moltes? De cara als Oscars, ja t'ho dic.
Va. Que no és de cara als Oscars, ja. Són pel·lícules que s'han d'estrenar en
sí,
algun
sí,
moment.
Sí, s'han d'estrenar, vinga, ja. Si estem a principi d'any.
Vinga. Tar. La pel·lícula es diu Tar.
Tar, però no de... Tar.
No d'arribar tard.
Això.
No. Sense la D.
Sense
T-A-R. Tar. Ja,
amb accent a la A.
Sí.
Tancat.
Aquesta pel·lícula pot valer-li a Kate Blanchett l'Oscar la millor interpretació.
Ja que ah, parla... ja em parles dels Oscar.
Es parla d'aquesta pel·lícula com una de les millors pel·lícules sobre música de tots els temps. ¿Vale? Es narra com la mundialment famosa Lydia Tarr, que és directora d'una orquestra sinfònica, està a sol uns dies d'enregistrar la seva sinfonia que la portarà a les altures de la seva ja formidable carrera. La notablement brillant i encantadora filla adoptiva de la Tarr, la Petra, que té 6 anyets, té un paper clau en aquesta tasca. I, bueno, quan els elements semblen conspirar contra la protagonista, contra la Lídia, contra aquest Blanchett, doncs la nena és un suport emocional important per a la seva mare en dificultats.
Uh-huh.
Vale. Jo aquesta, és que treuré temps d'on sigui per anar-la a veure.
Ah, sí?
Sí, igual bueno, que clar, la següent que us en parlo.
Tema música, clar, tu t'agrada.
Tema música i tema aquest Blanchett, que sí, jo estic enamorada d'aquest Blanchett, la veritat, una mica. Vinga, aquest tindrem també. The Whale, la ballena. També se'n parla molt de l'Oscar per aquesta interpretació que per a Brendan Fraser, el protagonista de les pel·lícules de la mòmia. Vale.
Que, per cert, feia molt temps que estava fora de l'actualitat.
Perquè ha patit depressió i obesitat, sí, que és del que parla la pel·lícula.
Ah.
Que és la nova pel·lícula de Darren Aronofsky, que és el director de Madre, de Cisne Negro, de La Fuente de la Vida, de Requiem por un Sueño, entre altres. I, bueno, ens explica la història d'un solitari professor d'anglès amb obesitat severa que intenta reconnectar amb la seva filla adolescent en una última oportunitat de redempció.
O sigui, és pel·lícula, però igual hi ha alguna cosa de realitat?
Bueno, es veu que fa una interpretació brutal, o sigui, que ell plores a saco a la pel·lícula.
Ah, caram, sembla
la
estrany,
ballena,
eh? El Brendan Fraser és el del George de la Jungla, la primera.
Sí, bueno,
per exemple.
Era un guapo d'aquella època.
I no? A més tenia tocs d'humor. Sí, sí, caram. Bueno,
sí,
però res, que, no vull dir que són humans, que els hi pot passar de tot, també.
Claro.
Que els hi passa de tot, vaja.
Vinga, seguim a la següent.
Va.
Que són més de 2 hores de cinema èpic i bèl·lic basat en fets reals, en concret en la Guerra de Corea. La pel·lícula es diu Devotion, una història d'héroes, ¿vale? La història tracta sobre 2 aviadors l'any 1950, quan la Guerra Freda amenaça la pau internacional, i 2 joves pilots de diferents mons són acceptats en un esquadró d'èlit per al seu entrenament. Un és el Tom Hutner, que és un soldat impecable, i l'altre és Jesse Brown, que és un pilot feroçment talentós, que es convertirà en el primer afroamericà a volar en combat per a la Marina dels Estats Units. Vale? Iniciats junts en el seu esquadró, el Tom i en Jesse són portats al límit per a convertir-se en els millors pilots de combat. Dintre d'aquesta estreta germanor de l'esquadró, Tom i Jesse formen una ferma amistat, la qual es posarà a prova en un acalorat camp de batalla, tot en los cielos. He vist una mica el tràiler i és todo aviones, todo testosterona, ¿vale? Quan un d'ells sigui derrocat rere les línies enemigues.
Però,
pel·lícula
clar,
bèl·lica.
És una pel·li que surt uns mesos després que Top Gun Maverick.
Bueno, uns mesos, fa dies, de Top Gun, ja.
Bueno, sí, però, clar, després de veure Top Gun Maverick, parlo de les escenes,
són
només,
diferents.
De la filmació.
Són diferents, però si en algun moment m'hi ha recordat. No sé si hi ha algun actor que surt a les dues pel·lícules, també.
Bueno.
No és Tom Cruise, òbviament. Bueno, Tom Cruise, ja en podríem parlar de Tom Cruise un dia, un especial programa de Tom Cruise.
Un parell de divendres podem fer. Fa molts anys que fa cine, eh?
Home, i no li han donat cap reconeixement
important.
No té important.
Cap Òscar?
Jo crec que no.
Ni per Missió Impossible, ni res.
Que per Missió Impossible encara menys.
Encara menys.
Però jo el veig fent aquestes escenes.
Però tu t'agrada com a actor o no?
Sí,
vale.
Sí, m'agrada com a actor i quasi que com a persona, no el conec, però...
Com a persona està... Jo crec que va tenir una època una mica passada de voltes. Ara sembla que no.
No.
Dic des de la distància, perquè
porto
no el coneixem.
Porto tants anys veient-lo a la pantalla... que és com si fos família meua.
Ja, però no sabem si ell és així.
Ja, no sabem res, bueno. En realitat.
Vinga, va, una altra, que de moment no me n'has encertat ni una.
Pues no sé si n'hi ha alguna per tu.
Vale, vinga, o sigui, de 10 ni una per mi. Però per qui programa aquesta gent? Jo tampoc
soc una... Per a tots els públics, vale, no és per tu.
Ja, però per veus que no n'hi ha ni una.
Però si tu tampoc vas al cine.
I, bueno, puc anar-hi, eh?
Pots anar-hi, però si fan pel·lis que t'agraden i no hi vas, imagina't.
Vinga, va.
Si les que s'estrenen no t'agraden, també tens les de les passades setmanes, eh?
A veure, massa plataformes tenim a casa i llavors és un problema, ja no pots anar al cinema. Només et faltaria això. No?
Jo vaig al cine.
Ja.
I quan no hi vaig, penso, ai, com m'agradaria anar al cine.
Vinga,
seguim. Mikado, Romania. És un drama sobre relacions interpersonals. La protagonista és Magda, que és una infermera i regala un collaret que té, un collaret de diamant, a una nena, no sé si és de diamant, però un collaret, que és carillo, ¿vale? A una nena malalta de l'hospital en el qual treballa com a voluntària, és infermera voluntària. El pare de la Magda doncs, està segur de que ella menteix i una vegada més, quan la Magda demostra la seva innocència, ell se sent avergonyit i culpable, però també incapaç d'admetre que es va equivocar. Relacions entre filla i pare. Entre tots dos, doncs, aquesta relació està trencada i és un caos, i les decisions del passat tindran conseqüències irreversibles. Ja us dic, és un drama de relacions interpersonals. Mikado, Romania. Vinga, què tindrem també?
Aquesta no la aniràs a veure, no?
No me cride. Venga, tindrem La vida sin ti, és una pel·lícula francesa que és un drama romàntic amb un puntet de ciència-ficció.
El romàntic no ha de ser comèdia romàntica.
Per què?
No sé.
També es pateix per drama. També es pateix per amor. També es pateix per amor, no?
Ja, però això no és romàntic, és drama. Drama.
No, drama romàntic.
Vale.
Bueno, pues això, que te pot recordar una mica algunes premisses de Olvida't de mi, la pel·lícula Eternal Sunshine of the Spotless Mind, amb Jim Carrey i Kate Winslet. I bé, aquesta està protagonitzada per la Isabel Huppert i explica la història d'una dona que, sobrepassada pel retorn d'una persona del seu passat, s'escapa al camp amb el seu fill Nathan. Doncs allí experimentarà records fragmentats de les seves passades trobades amoroses. ¿Qué te parece? No, la película tiene unas críticas nefastes, pero no surt la Isabel Huppert. Llavors, no me la puc saltar de la cartellera, no puc dir no, que esta no la estrenen. Venga, tindrem un parell d'estrenes espanyoles, una és un documental i l'altra és aquesta, Lobo Feroz, que a més és un remake d'un thriller policíac israelià que ens explica una història de venjança contra un assassí en sèrie. Un policia que és el Javier Gutiérrez, al marge de la llei, i una dona a la recerca de venjança, creuen els seus camins obsessionats amb descobrir a l'assassí que s'amaga darrere d'uns brutals crims a diverses nenes. Tots dos estan disposats a fer el que sigui necessari per aconseguir la confessió d'aquest tio, encara que per això hagin de prendre's la justícia per la seva mà. Llavors una detectiu modèlica lluitarà contra el rellotge per evitar que es cometin errors irreparables i que aquesta desesperada cerca de la veritat no s'acabi convertint en una ferotge cacera d'uns llops, que són aquests dos, el policia, al marge de la llei i la dona que busca venjança, que és la mare d'una de les víctimes.
Aquí sí que han fet un gir, eh? És un clàssic.
Tota la música que et porto són clàssics.
Però aquesta sí, eh? A més, aquesta música ve com... O sigui, la pots escoltar, però t'acabes imaginant un ball.
Bueno...
Sí, no?
Sí.
Sempre t'imagines una actuació amb un ball. En quina banda sonora la trobem?
Amb un munt. Amb un munt. Sortia el tràiler de Lobo Feroz i he dit, ai, mira, la podria ficar. A Banera, Carmen de Bizet.
Sí, sí.
Per situar-nos. Però jo que sé, a Transpoiting mateix.
Sí, sí.
La podem trobar. Doncs bé... us explico, us segueixo una cartellera, que és que me lio aquí a parlar-vos de música. Tot el que us he ficat és música clàssica, no? Vale? Això romàntic, l'anterior també, Prokófiev.
Cap a quin país anem?
Ara anem cap a Xina.
Vinga, cap a la Xina, ara.
Amb pel·lícules d'animació.
No, vale? No està mal, vull dir, ja no es podrà dir allò de només... estem manipulats per les pel·lícules americanes. Escolta, importem les dos primeres, les tres primeres dels Estats Units, Romania, França, Espanya, ara la Xina. Això el mateix dia,
eh? Internacional.
Vull dir que...
Internacional.
No, perquè abans la gent deia, és que clar, només n'hi ha dels Estats Units. Doncs mira, no. N'hi ha de tot arreu.
Aviam, jo crec que la premissa o el tema és que n'hi ha moltes Estats Units en comparació amb la resta.
Sí, clar, bueno, però és que fa molts anys... Què en fan?
Com a tot arreu, no? El cine
no
de fet neix amb els germans Lumière a França.
Que sí, correcte, però és igual. On se n'ha fet més? Estats Units, no?
No.
No?
Jo crec que a gran indústria cinematogràfica, jo crec que India Hollywood. Guanyen. Bollywood guanya Hollywood, segur.
Això pot ser ara, però de fa molts anys cap
bueno,
aquí,
no sé,
si ho
no,
sumem
no
em
podria aventurar, jo aquí també.
Bueno, va, que estem a la Xina, deixa't estar de Bollywood.
Venga.
El Chico León.
Sí. És una pel·lícula adreçada a un públic jove adult. La pel·lícula ha rebut molt bones crítiques i el tipus d'animació, entre realista i clàssica, resulta molt original. La història comença amb la importància de la dansa del lleó, una tradició de les celebracions de l'any nou xinès i de molts altres esdeveniments culturals destacables de la cultura xina. El valent lleó representa la força i el coratge gràcies als quals es diu que la dansa porta riquesa i felicitat. És aquest ball tradicional xinès el que ha captivat el jove Yuan, a qui ja des de molt petit anava amb els seus pares a veure la dansa del lleó. Un dia d'aquests, un dia, aquest jove coneix a una noia que l'atreu tant amb la seva dansa del lleó que decideix convertir-se en ballarí juntament amb els seus amics. Vamos, és una història de superació. L'entrenador del baile del león és un tio peculiar, bastant peculiar. O sigui, estan allà entrenant per la dansa del león i en realitat sembla que estiguin fent karate. Vale? La veritat és que m'ha cridat molt l'atenció a aquesta pel·lícula i jo me n'aniria a veure-la i crec, Ricard, que a tu, si n'haguessin de triar una de la cartellera per tu,
ah, sí?
Aquesta seria la teva pel·lícula,
ah,
El Chico León.
Calla. Dure sí, 90 sí. minuts o menys?
Ostres, no, crec que dure més.
Veus?
No recordo. Busca-ho de mentre te vaig dient la cartellera. Vinga, la següent és una pel·lícula que ens arriba des de Bèlgica, també és d'animació, però aquest és cinema d'animació familiar, però en concret jo crec que pels més menuts de casa. Es diu Yuku i la flor de l'Himalaya. I explica les aventures de Yuku, que és un jove ratolí que viu amb la seva família. A veure, ratolí, no ho imagineu, un ratolí dibuixat rotllo Mickey Mouse, perquè és un dibuix una mica abstracte, no?
Vale.
I el gat també el vaig veure com abstracte, no sé, com si fossin... No se diuen que són ratolins, però seran ratolins.
Vale.
Doncs el Yuku doncs, viu en un soterrani d'un castell. La seva àvia doncs, li explica històries i valors familiars, li explicant-li contes populars de tota la vida. Llavors la fereixen en una batalla amb un gat i bueno, es queda al llitet i els diu als seus fills que haurà de deixar-los per seguir un petit talp sec en els túnels de la Terra. Vamos, que se mor.
Vaja, home.
En un dels contes de la àvia, el Yuku aprèn que la flor de l'Himalaya pot portar-li la llum eterna. Així que emprèn un viatge amb l'objectiu de trobar aquesta flor. Què et sembla?
Pues nada, a buscar la llum.
A buscar la llum.
Però no veníem d'una musiqueta de ball, tranquil·la. Per cert, el Chico León dura 104 minuts, eh? No està mal, eh?
No està mal.
I què estem escoltant?
Vivaldi. L'hivern de les quatre estacions.
Ahà. Bueno, mai millor...
L'hivern?
Sí,
no,
moment.
No, l'estiu. Sí, sí.
Bueno, doncs el que anhelem, l'estiu. O no, eh? Perquè després quan estem a l'estiu tots ens queixem que fa molta calor. És curiós, això. Bueno, tots, molts. Alguns.
Vinga.
Va, que ens en falten dues.
Sí, ens anem a la realitat.
Vinga, el regreso de la mòmia... Ah, no, regreso a Raqqa.
Regreso a Raqqa.
A Raqqa.
És un documental que ens explica, la crònica, barrejant animacions i entrevistes del que ha estat possiblement el segrest més famós de la història, el de 19 periodistes i funcionaris d'ONGs de diferents nacionalitats que van ser capturats per l'Estat Islàmic, tal com narra un dels protagonistes, el reporter espanyol Marc Marginedas, el primer captiu que va ser alliberat. 6 dels reclusos van ser decapitats davant d'una càmera.
Caram.
Les imatges es van emetre a tot el món. No
Vinga.
Sé si ho recordeu. Aquest.
Sí. Però no t'ho sabria col·locar en el temps, perquè...
Pues has fareïdo aquest documental.
Sí,
és sort
sí.
que barreja amb alguna cosa d'animació, perquè és fort, eh?
Déu-n'hi-do.
Vinga, tindrem també Casilda, El eco de otros pasos. És un documental que ens acosta a la vida de la Soledad Casilda Hernáez Vargas, miliciana revolucionària i lluitadora antifeixista, nascuda al País Basc el 1914, i bueno, la trajectòria de la qual suposa una parada fonamental en la història del moviment anarquista d'Euskal Herria abans, durant i després de la Guerra Civil. Española. I aquests són els dos documentals.
Déu-n'hi-do.
Bueno, una cartellera com
a veure, la cartellera és llarga, per tant ja es tracta de que cadascú triï la seva història. Ja m'explicaràs a veure si t'ha donat temps de
veure-ho. Jo vull anar a veure la de Kate Blanchett.
Ah, és veritat, és que... veritat. Doncs Laura Friso. González, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I nosaltres que ens plantem a la una, sóc el Ricard Álvarez, després i tornem al migdia de Cope Lleida.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. La economía española creció un 5,5% en 2022, la misma cifra que en 2021 y el mejor dato desde 1973. Pero al igual que vimos ayer con los datos de empleo de la EPA, la economía española no cerró el año de la misma forma que lo comenzó. De momento sorteamos la recesión, que desde luego no es poco, pero el avance en los tres últimos meses de 2022 ha sido muy tímido, de solamente dos décimas, lo que los economistas consideran más o menos un estancamiento del Producto Interior Bruto. Al final, cuando hablamos de grandes cifras como esta, la del PIB, quizás pues te estés preguntando, bueno, ¿y esto realmente a mí, como ciudadano, cómo me afecta? Pues el que aumente, desde luego, es señal de que todo marcha bien, que las empresas invierten, los ciudadanos consumen y el gobierno gasta. Lo que incrementa, desde luego, las oportunidades de más trabajo y también de inversión. Por ejemplo, para las empresas extranjeras que ven a España como un país atractivo para instalar sus empresas, para comprarnos bienes o servicios o para hacer negocios. Claro que el crecimiento de la economía por sí solo no necesariamente se traduce en que tu día a día, tu bienestar mejore si esa riqueza no se distribuye y si sobre todo no se sostiene en el tiempo. Y este matiz es importante. Piensa en el Producto Interior Bruto como si fuera una analítica donde medimos la inversión de las empresas, el consumo de los hogares, las exportaciones o el gasto público para conocer cómo estamos de salud económica como país. Con el dato de hoy, un médico diría que en el conjunto del año pues estamos fantásticos, sanísimos, pero hacia el final, mejor por si acaso, oye, hacer otra analítica más completa y te vemos de nuevo en unos meses. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en la recta final del año y a pesar de la campaña de Navidad, el consumo de las familias cayó un 1,8%, mientras subió el de las administraciones un 1,9%. Es decir, el gasto que hizo el Estado contuvo de alguna forma ese mucho menor gasto que realizaron las familias debido sobre todo al impacto de la inflación. Y los precios altos van a seguir a lo largo de este 2023. ¿Quiere decir esto que hay que ser catastrofista? No, ni muchísimo menos. Hay que alegrarse de que las cosas marchen y sobre todo de que aguantemos mejor que el resto. Porque a veces, como pasa en el deporte, el que gana la carrera no es el que más rápido corre, sino el que más aguanta. Pues además de esto, están pasando otras cosas destacadas en este viernes que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Te cuento, por ejemplo, Pilar, que COPE ha podido saber que la retirada de la obligatoriedad de llevar mascarillas en el transporte público se ha hecho sin que las comunidades autónomas hayan tenido acceso al documento técnico que lo recomienda. Está previsto que tras casi 1,000 días con ella puesta, siempre que subimos a un autobús o a un tren, el gobierno apruebe el próximo 7 de febrero que ya no será necesario utilizarla. Y además, acaba de pasar, el juez de la Audiencia Nacional decreta prisión provisional comunicada sin fianza por delitos de terrorismo para el hombre de 74 años detenido el miércoles en Miranda de Ebro, en Burgos, como presunto autor del envío de 6 sobres con material pirotécnico a varias embajadas y a sedes del gobierno. El Ministerio Público considera, la Fiscalía considera, que hay riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Y 12 países, miembros de la OTAN, entre ellos España, ya han mostrado su disposición a suministrar a Ucrania carros de combate Leopard. El gobierno de Zelensky apunta que Polonia podría enviar además una cantidad extra de blindados similares. A esta hora, Margarita Robles, la ministra de Defensa, está visitando al contingente español en Letonia, donde, por cierto, hay varias unidades de estos Leopard españoles. Y hoy se cumplen 150 años de la fundación de la Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados por el venerable Saturnino López Novoa y Santa Teresa Jornet, un 27 de enero de 1873 en Barbastro. Siglo y medio después, esta congregación dedicada a la atención y cuidado de los mayores cuenta con 204 comunidades repartidas por 19 países.
Los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vuelve la Liga, eso sí, con los ecos todavía de la Copa.
El lunes recuerdo que tenemos el sorteo de semifinales de esta Copa con Osasuna, Fútbol Club Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Madrid. Colea la polémica del derbi de anoche. El Real Madrid que vuelve a una semifinal copera 4 años después y el Atlético muy enfadado todavía con el arbitraje de Soto Grado. Al equipo de Simeone solamente le queda la Liga y la obligación de meterse en Champions para evitar el fracaso, como reconoce Jano Black.
Acabar bien es lo mínimo que tenemos que hacer, que es una responsabilidad, pero una responsabilidad que es normal, que tenemos que estar en Champions, que tenemos que estar en Plaza Champions. Lo mínimo que tenemos que hacer es eso, y si no cumplimos es un fracaso nuestro, claro.
Hoy comienza jornada de Liga con la Almería Española a las 9, mañana Girona-Barça, el domingo Real Madrid-Real Sociedad, con los blancos pendientes de varios jugadores tocados. En el Open de Australia, Djokovic ha arrasado a Tommy Paul y jugará el domingo la final contra Tsitsipas, buscando igualar los 22 Grand Slam de Rafa Nadal. Y luego la gran cita del día, semifinales del Mundial del Balonmano, España-Dinamarca a las 6 en tiempo de juego para COPE Más.
Estás en Mediodía COPE.
I escoltem tot seguit la glosa del nostre bisbe Salvador.
La festa de la Candelera. Estimats diocesans, la tradició i la devoció del poble cristià han fet que el dia 2 de febrer, conegut popularment com la Candelera, sigui celebrat com una festa de la Mare de Déu, quan en realitat el que es recorda i actualitza aquest dia és la presentació de Jesús al temple. És, doncs, una festa en què el mateix Jesucrist n'és la persona central. Donem per descomptat que, com ho reconeix tota la iconografia, que Jesús aniria en braços o acompanyat de Maria i Josep, però el que narra l'Evangeli de Sant Lluc va dirigit d'una manera especial i directa al Messies i Salvador. Són molt significatives les paraules de l'ancià Simeó quan es troba amb el nen Déu, i també les paraules d'Anna, la profetessa, que parlava sempre del nen que tots esperaven. La Candelera és una festa molt popular en què pren molta importància la distribució d'unes espelmes que simbolitzen la llum que il·lumina el nostre camí de la vida. De nou, la llum, Crist, ens indica que la foscor és vençuda i podem transitar per aquest món amb els ensenyaments lluminosos que emet la seva paraula i la seva actitud. És un dia que, en cert sentit, anticipa la gran nit de la llum que és la Pasqua. És una festa que celebra amb molta alegria i intensitat en dos grups eclesials molt significatius: els membres de la vida consagrada i les persones del moviment apostòlic Vida Creixent, tots dos amb una bona representació a la nostra diòcesi. Els primers recorden la presentació, la consagració del Senyor, amb tal com deien més amunt, i que han pres com a referència fonamental per la seva consagració. Els segons, per la seva edat, han vist en les paraules i en l'actitud dels ancians Simeó i Anna un referent de confiança en les promeses de Déu i d'esperança en l'alliurament i dedicació als altres sense cansaments ni desànims. A la nostra diòcesi hi viuen diverses comunitats de vida consagrada. També a moltes parròquies hi ha grups de vida creixent que es reuneixen de manera periòdica per pregar, comentar temes personals o familiars i seguir un pla de formació cristiana. Preguem per ells, per uns i per altres, i tractem sempre de col·laborar en ells en l'ensenyament cristià. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. 9 minuts per sobre de la una, divendres, a les portes del darrer cap de setmana del mes de gener. Avui, 27 de gener, hores d'ara, fregant ja els 7 graus a la ciutat de Lleida. Avui la mínima que hem assolit ha estat de 3,6 graus negatius, però com ens apuntava el nostre amic Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, hem tingut 12 hores sota zero. Estic parlant de la ciutat de Lleida, des de les 11 de la nit d'ahir fins pràcticament les 11 d'aquest matí, 12 hores sota zero el cap de setmana, que es preveu que sigui similar, sense grans canvis. Per tant, fred, això sí, sembla que les màximes podrien pujar una mica. De fet, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a Lleida esperem cel ennuvolat o cobert amb precipitacions al Pirineu i una cota de neu entorn als 300 i 500 metres. També amb nevades persistents a la Vall d'Aran i acumulacions de fins a 5 centímetres de neu. A la resta, intervals ennuvolats. Temperatures en lleuger descens o sense canvis importants, amb 8 de màxima a Lleida, Ciutat i Balaguer, 7 graus a Tàrrega, 6 a la Seu d'Urgell i menys 1 graus a Viella. A més, també al Pirineu, vent del nord moderat, amb intervals de fort i ràfegues molt fortes en cotes altes i zones exposades. A la resta, variable pluja en predomini de la component oest. Per demà dissabte esperem precisament al Pirineu cel ennuvolat o cobert amb nevades dèbils a qualsevol cota de la Vall d'Aran. A la resta, poc ennuvolat. Temperatures sense canvis importants, amb 8 de màxima de 9 a Lleida, Ciutat i Balaguer, 6 graus a Tàrrega i la Seu d'Urgell i un negatiu a Viella. A més, de nou al Pirineu, vent de component nord fluix amb intervals de moderat i ocasionalment fort en cotes altes. A la resta, variable fluix en predomini de la component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Consultem ara l'estat de la xarxa viària lleidatana. Segons el Servei Català de Trànsit, segueix la obligatorietat de cadenes a la carretera C28 entre el quilòmetre, que s'ha ampliat això des de fa una hora que t'ho he explicat, ara des del quilòmetre 41,9 fins al 56,7, pràcticament 15 quilòmetres entre el tram entre Naut Aran i Altaneu, el port de la Bonaigua, vaja, hi ha obligatorietat de cadenes. Ara sí, a l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Seguim parlant de successos a la xarxa viària lleidatana. Un motorista ha resultat ferit menys greu, segons la nova categorització del SEM, en un xoc entre una motocicleta i una furgoneta aquest matí a l'avinguda de Barcelona de Lleida. Els serveis d'emergència han rebut l'avís de l'accident a les 10:04. Una ambulància del SEM ha traslladat el ferit al centre d'urgències d'atenció primària, el CUAP, de l'avinguda Prat de la Riba. I recordem també que un home ha resultat ferit crític i un altre de menor gravetat també aquest divendres al matí en un atropellament a la Nacional 260 a Prullans, a la Cerdanya lleidatana, segons el sistema d'emergències mèdiques. El ferit crític ha estat traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i el menys greu al de la Seu d'Urgell. El SEM ha activat dues unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat. El sinistre s'ha produït pràcticament a les 8 del matí i ha obligat a tallar completament la via. Els bombers de la Generalitat hi han treballat amb 4 dotacions. I el diputat del PSC al Parlament, Joaquim Paladella, i el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, s'han conjurat a apressar l'activació dels fons de transició nuclear tan aviat com es pugui. Els serveis jurídics d'empresa revisen l'adaptació del reglament a la nova llei 10/2022, ara pendent d'una darrera modificació per incloure els municipis de Ponent, que també formen part de la zona Penta 2 de la central d'Ascó i que se'n podran beneficiar. El diputat socialista ha reclamat celeritat per fer arribar els diners als ajuntaments de la zona 2, però Salvador ha recordat que cal resoldre els pressupostos com marca la llei. L'executiu entoma la petició de convocar l'òrgan de govern del fons nuclear imminentment, tan bon punt hi hagi aquests pressupostos. I la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya t'explicava que ha alertat que la campanya d'oli i d'oliva d'aquest 22-23 podria caure fins a les 16.000 tones. Aquesta xifra suposa la pitjor dels darrers 15 anys, fins i tot per sota de la previsió de 19.000 tones que es va fer al setembre i que ja era una previsió a la baixa. És prop d'un 25% menys de les 20.600 tones de la campanya 18-19, la següent més baixa. La producció mitjana d'oli a Catalunya és de 31.000 tones. Per tot plegat, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha demanat una reunió urgent al Departament d'Acció Climàtica per adoptar mesures davant el descens de la producció i l'augment de preu dels inputs i de l'energia quadriplicats en aquest darrer any. Quines són les causes? Doncs sembla que la sequera, que des de fa dos anys afecta tot el territori, és un dels principals factors que ha provocat aquesta caiguda del 50% d'aquesta mitjana catalana. I a Lleida Ciutat, la ciutat neta és cosa de tothom. És la nova campanya de promoció del civisme per la paeria de Lleida. Aquesta iniciativa està plantejada en un to positiu i inclou 5 cartells amb conductes cíviques, que ja hauries de saber, però que vaja, que l'Ajuntament ara te les ha de tornar a explicar, com per exemple fent a les papereres que tenim als diferents carrers de Lleida, o com per exemple recollir els excrements del teu animal si surts a passejar. L'alcalde de Lleida, Miquel Puello, ha explicat aquesta nova campanya de promoció del civisme. Recorda, la ciutat neta és cosa de tothom.
Plantegem una campanya comunicativa de promoció de conductes cíviques en positiu per reduir aquestes conductes incíviques. Com veureu, la campanya està plantejada en un to positiu. És una campanya que busca no renyar, sinó implicar la ciutadania amb lemes del tipus la ciutat neta és cosa de tothom o el nostre civisme millora Lleida. La campanya consta de 5 imatges en les quals, em sembla que es van veient, en les quals es veuen conductes cíviques, com és recollir els excrements dels gossos, com és fins i tot portar una ampolla d'aigua amb un raig de lleixiu per netejar les marques dels orins.
En fi, ja veus que són coses que ja tots hauríem de saber, però que l'Ajuntament s'ha de gastar diner públic per recordar-nos que al carrer doncs, no s'han de llançar papers a terra, ni els fumadors les burilles, recollir els excrements. És que són coses tan bàsiques que estem a l'any 2023 i ens hem de gastar diners públics en fer ara tota una campanya per recordar-te que al carrer no és on s'han de llançar les escombreries. En fi, tot plegat perquè ens ho puguem fer mirar, de totes maneres, a nivell de societat. Aquesta iniciativa forma part del Pla de Millora de l'Espai Públic, una iniciativa posada en marxa per la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Convivència a finals de l'any 2021 per a millorar la neteja i el manteniment dels espais públics de la ciutat i promoure la convivència i el civisme, i que ja et puc dir des d'aquí mateix que no ha funcionat en absolut. Només cal que et passegis per Lleida i veuràs que aquest gran pla, aquest ambiciós pla de mantenir Lleida en un bon estat de manteniment i neta, que es va posar en marxa el 2021, no ha funcionat de cap de les maneres. I acabo explicant-te que el govern espanyol està valorant no implantar un examen especial per accedir a les carreres d'educació infantil i primària, com va plantejar l'any passat el document que va publicar amb 24 propostes de reforma per a la millora de la professió docent. Una de les taules de treball que estudia la reforma per a la millora de la professió docent, que estan coordinades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i el Ministeri d'Universitats, està discutint la possibilitat de descartar la proposta d'establir un examen especial per entrar a les carreres d'infantil i primària, segons han informat fonts del departament que dirigeix Pilar Alegria. Tot això estem al mes de gener, ho estan discutint ara, l'any passat es va fer, aquest any en aquestes alçades ho estan discutint, encara no saben si ho faran o no ho faran, i amb tot això seguim amb l'habitual mareig de la societat. Ara sí, ara no, espera que ara ho canvio, espera que ara ho he implantat sense mirar si això els altres països ho havien fet i ho han deixat de fer perquè no donava resultat. El que et dic, el mareig habitual a tota la societat.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ja està amb nosaltres als estudis la Mari Carmen Salvador, i a més avui amb una entrevista que em fa especial il·lusió perquè recordo, ara no sé quant temps fa, però recordo fer aquesta entrevista a través de línia telefònica, suposo que en època encara de Covid, I vaja, que avui els hi he posat cara. Mari Carmen, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia a tothom.
Aquí sí que vam fer una entrevista telèfon.
Sí.
Època de Covid.
Època de Covid, i ells per telèfon, i encara el senyor Virgilio de l'Olmo, encara va poder, doncs, a través del telèfon, mos va contestar i tal, perquè ell té un problema auditiu. Uh-huh. I, per tant, doncs, avui el tenim aquí, eh? Li hem posat cara, el tenim aquí.
Mari Carmen,
ens presideix.
Avui anem a parlar d'una cosa tan maca, i que sí que és veritat que està molt localitzada a l'any, com són els pessebres.
Efectivament.
Però vaja, avui, això és la Champions, eh?
Sí.
Avui parlem de pessebres, però des d'un nivell molt alt, eh?
Bueno, és que els pessebres encara no s'han desmuntat, eh?
Ah.
Ja ens ho explicaran.
Vale.
El pessebre, ja ens ho diran, però el pessebre no es desmunta fins a la Candelera. Per tant, encara el tenim posat i encara es pot visitar. Un any més, el pessebre monumental de la parròquia de Sant Pau va obtenir el primer premi en la seva categoria en el concurs de pessebres de l'Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, que és la categoria Esglésies. I per això avui tenim aquí els membres de la família de l'Olmo. Ja he dit que tenim aquí el Virgilio, que ens presideix, però que parlarà la senyora Cati, la seva esposa, i la seva filla Maria, que juntament amb els seus germans col·laboren activament amb el mestre pessebrista en el muntatge del pessebre monumental de la parròquia de Sant Pau de la Mariola. Molt bon dia, Cati.
Bon dia, bon dia.
Bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. La Maria està a la feina i ens atén per telèfon. Quants anys fa que venen realitzant aquest pessebre? Cati, Maria...
Bueno, nosaltres no tenim data del dia que van començar l'any, perquè al principi lo van fer a la parròquia sense col·laboració amb els pessebristes. Simplement lo posaven i ja està. El meu home va començar poquet a poquet, però jo sembla que del 98-97 va començar a muntar el pessebre.
A muntar, però ell...
Però abans t'ho havia dit.
Ell, com a mestre pessebrista, ja devia tindre figuretes fetes i
bueno,
treballs invent.
Tota la vida, des de petits, els nens han col·laborat en tot això també i han fet tota la vida.
Sí, la Maria, hi dediqueu molt temps, no, al muntatge? Suposo que tota la família ajudeu al pare.
Bueno, no, sempre s'ha de ser just i ara mateix poc ajudem. Va haver un any que... Pensem que el Virgilio, que mon pare té 80... Vull dir, ja té uns anys, el que passa que un any que va tenir mal d'esquena i vam estar allí tots els fills, té 4 fills, i, però si som justos, sobretot és ell i ma mare, els que es passen, jo no sé quan comencen, però vora mig any o més de mig any, perquè el meu pare ja té una habitació, allí el seu estudi que va fent i va treballant, i després ja ho passa, doncs, a partir del novembre, doncs, allà a l'església, no?
Sí, bé, allà a l'església, al principi, a més del pare i la mare, hi havia també joves, perquè allí el muntatge de tot el que no es veu davall del pessebre, allò... És un,
això és el que ajudem.
Un treball que no es veu.
Clar. Aquesta és la part que ajudem els fills, perquè és el que ara, pues, ja amb l'edat que té el meu pare, doncs li costa més. Però si som justos, el pessebre, qui ho fa en un 98% és mon pare, ma mare també, i els fills, doncs, el que farem serà intentar col·laborar quan veiem que ell, doncs, que té aquesta passió i aquesta dèria, que a més el veiem, que això el motiva, i per tant per nosaltres és supersatisfactori, doncs el recordarem quan no vagi podent, però això, mentrestant, ell està tan fort com està ara, que el tens allà...
El tinc doncs, aquí, al meu costat.
Sí, ja el veus, i vull dir que continua fent-ho ell, quan veiem doncs, que ell no va podent, doncs sempre els fills, com hem fet tot en família... doncs ajudarem, no?
Sí, la mare protesta de que quan el pare està preparant tot, té totes les figuretes per allí, tot el muntatge... Tot... Protesta perquè a casa li embrute coses, Maria? No li pregunto en Bea, t'ho pregunto tu. Protesta o no?
Home, protesta lo just, perquè al final, quan veiem com una persona doncs, té una passió i li dediqui aquell temps i té aquella dedicació, doncs clar que proteste, perquè al final estic pensant que totes aquestes façanes, totes aquestes cases, tots aquests detalls que posa estan fets al mil·límetre. Estem parlant de que és molta feina, que ja quan veus el pessebre, que és una cosa que recomano molt, inclús per la gent que potser no creiem, perquè és que és l'art, al final, si ens n'anem a l'art ve moltes vegades a través de la religió. el meu pare, a través de què tard que ell posa, jo penso que allà es pot veure doncs, les hores de dedicació, el detall, que pots estar hores veient el pessebre, i això té una feina, no? I és una feina, doncs, això, no? De molt material, de la casa cap per avall, bueno, és part del treball.
I no només és el treball, sinó que ell ja ha de fer planning, ha de fer el que ell vol fer, com farà aquest any, com canviarà, on posarà això, on posarà allò. Tot això també és una feina mental.
I tant, eh? Allí on el veus, ell té el seu, com dius tu, el seu mapa mental i espacial de com serà, de com no serà, de fet... quan l'hem ajudat en alguna cosa, perquè això no, aquell any que potser va estar una mica mal d'esquena i vam haver de recordar-lo els fills. Lo difícil és això, perquè ell ho té al seu cap i ell ho té molt clar. Al final és un mestre pessebrista com a tal, eh? Vull dir, ell vol deixar les coses com les vol, que per això no, és l'expert i clar, nosaltres quan hi som a lo que toque i a lo que ell pense i com ell ho vol, eh?
I a més ell va incorporar les figures que cobren vida, amb el mecanisme, si es va espavilar a veure on ho venien, però incorporar-ho, vull dir que és una feina que dure molt temps i que se hi treballa durant tot l'any, mentalment i manualment, podríem dir, no, sí. Maria?
Sí, ell treballa també molt observant, buscant, mirant llibres, anant a veure altres pessebres. Ell està contínuament agafant idees, i quan va a un poble, doncs a veure aquella façana que li ha agradat, amb aquell balcó que no sé què, que allò després ell doncs ho transforma en una façana que fa amb el seu, no, cartó piedra, amb el seu forest pan, i que li serveix inspiració, i tant, tot l'any.
Bé, la família penseu continuar amb la tasca del mestre de l'Olmo? Quan ell digui, bueno, jo ja me jubilo. A veure, perquè sou quatre germans, no, Maria?
Clar, al final nosaltres som una família que és això, no? Quan un necessita ajuda, doncs com totes les famílies, no? Evidentment, veient lo que és per al meu pare, o sigui, aquest pessebre cada any, no? Doncs per nosaltres és tant o més important. L'acompanyem quan van a donar-li el premi, l'acompanyem quan inaugure, ens posem a fer, no?, allò que deies tu, els taulells i tota la preparació abans, vull dir, que se seguirà. Doncs jo no vull pensar en això, penso que som els fills, en aquestes coses no volem pensar. Nosaltres el que volem és que el pare ens duri i que ho faci durant molts anys. I nosaltres el dia que ell no s'hi valgui, doncs evidentment l'ajudarem. I el dia que no sigui, doncs, t'imagines, no hi volem pensar en això.
No, això no s'ha de pensar.
Que evidentment, doncs, farem el que faci falta i que, bueno, pues seria una manera d'ajuntar-nos i fer coses i en memòria del meu pare. O sigui, que això no és algo que volia donar-li voltes amb això.
Cati, estàs d'acord? Tu també?
Jo estic d'acord, lo que ells vulguin. Lo primero es que el camino de la vida pone todo poco a poco y ya se verá cómo va viniendo.
De moment estem aquí, el pessebre encara està muntat, es pot visitar a la parròquia de Sant Pau, perquè jo no sé si m'equivoco, però no es, ja ho he dit abans, no es desmonta fins a la Candelera. És així, Maria?
Sí,
Cati?
Sí, fins a la Candelera no se desmonta, el dia 2 de febrer.
El dia 2 de febrer. Per tant, hi ha molta feina a muntar-lo, hi ha molta feina durant l'any a pensar com ho farem aquest any, quina variació farem al pessebre. Però és que... Desmuntar, Cati?
Sí.
Desmuntar és per veure-ho, eh?
I a poc embolicant totes les peces, se tenen de ordenar, que siguin ben embalades, perquè són molt delicades, llavors té molta feina, també.
Per això, que no és solament el muntatge, sinó que és el desmuntatge, perquè és figura a figura, molta cura, perquè allí no hi hagi cap trencadissa,
sí.
Ni hi hagi res que es faci malbé. Bé, doncs, recordem, Maria, encara es pot visitar, abans de que es desmunti, encara poden anar a la parròquia de Sant Pau de la Mariola, cada los dissabtes i diumenges que hi ha missa, encara d'aquestos dissabte que ve, i diumenge, demà i passat demà, la missa és a les 7:30 demà dissabte, i el diumenge hi ha dos misses a les 10:30 i a les 11:30. Per tant, Cati, encara
sí,
es pot visitar.
Encara. I em volia comentar que ja aquest any ja està començant a agafar anotacions buscant idees, no para de continuar.
O sigui, ja està preparant l'any que ve.
Ui, ja està la 3.
Bueno, pues ara li hem de donar l'enhorabona. Com que el tinc aquí al costat i m'està escoltant, li hem de donar l'enhorabona per aquests premis continuats. Algun any ja no sabien què donar-li, li donaven el premi especial. Aquest any, primer premi de la secció Esglésies. Enhorabona, perquè si continuen en aquesta línia, doncs no mancaran els premis. Moltíssimes gràcies, família de l'Olmo, a tots. Encara que els nois no estiguin per aquí, doncs també els hi donem l'enhorabona.
Moltíssimes
gràcies. Al senyor Virgilio, a l'esposa, li diem Cati.
Sí.
Cati, així carinyosament. I la Maria de l'Olmo. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquest espai. Gràcies i endavant.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies endavant. També. Nosaltres donem les gràcies a vosaltres.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
¡Hala! El fin de semana en COPE es tiempo de juego.
Competir, ganar.
Este sábado, Girona Fútbol Club Barcelona.
Las cuentas atrás, 17 minutos, abrimos un sobre.
Y el domingo, Osasuna Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Sociedad.
¡Para jugar!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda a l'Espai Groc, la nostra tertúlia de cultura, d'espectacles, de música, en fi, de totes aquelles històries que t'agrada fer el teu temps de lleure i que t'ho posem difícil, perquè allò de... És que a Lleida no es fa res, doncs sí que es fa, i sí que es fa. I de fet sempre ens quedem curts aquí a l'Espai Groc. Ben acompanyats, com sempre, des de la Biblioteca Pública de Lleida tenim a la seva directora, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon divendres a tots.
I tant. I des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser. Què tal, Roser? Com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon divendres.
Escolta, que estava mirant ara el calendari, ja ho sé, que és que de cada dos per tres parlo del temps, i això ja deu voler dir que tinc una edat, però estava mirant que el cap de setmana vinent, no aquest, o sigui, no demà, l'altre ja és febrer,
Sí, sí.
És que va ràpid, ja això. Sé. Va molt ràpid, Déu-n'hi-do. És que fa quatre dies que estàvem... Us estava dient, tranquil, és que la primera setmana de l'any no fem programa. La primera de gener i el Nadal i tota la història. Guaita tu, estem parlant ja quasi bé del mes de febrer.
I si fossis la meva padrina, ara la meva padrina et diria, no ens en donarem compte, estarem a Nadal.
Sí, sí. Bueno.
Mengem els torrons.
Home, Nadal com molt lluny, però l'estiu...
Sí. Ja en parlarem. Ja
setmana
parlarem.
Santa ja està aquí.
Ui, la setmana que ve.
Mare de Déu. Bueno, escolta, que... També és una bona... Mira, sempre se li ha de buscar la part positiva. També és una bona opció que es passi el temps ràpid.
Sí.
Vol dir que vas bé. Si no, no passa ràpid, vaja. Antònia, que teniu exposicions a la biblioteca.
Nosaltres aquesta setmana vinent tenim activitats, però són per a grups tancats. Tenim diverses visites escolars, diverses visites d'instituts, grups de lectura, i de cara al públic en general que la biblioteca, continuem amb dues exposicions. La d'Imatges contra l'oblit, que és una exposició fotogràfica sobre la memòria històrica dels palestins i palestines a la seva diàspora. És una exposició molt interessant perquè hi ha... hi ha històries de 9 persones que en aquest moment recorden o tenen objectes de com va ser la sortida de Palestina de la seva família al 1948. Llavors són, bueno, tenen... És una exposició curiosa de veure i de llegir les històries d'aquestes persones. Tots són ja segona generació que s'han criat fora de Palestina, i els objectes que d'alguna forma els mantenen lligats en Palestina, i bueno, el que senten com a palestins que estan fora del seu país i que esperen retornar-hi. I és una exposició de fotografies molt, molt bonica, i bueno, és una exposició per a veure-la i reflexionar una mica sobre el que suposa que quan no et passa, no n'ets conscient d'estar fora de, bueno, de lo que era casa teua i les teues terres.
Això és Imatges contra l'Oblit, Memòria Històrica Palestina. Això ho teniu a l'entrada a l'esquerra?
Al claustre de l'hemeroteca. Són unes imatges així grans i bé, bueno, penso que és interessant, de exposició que es veu relativament ràpida, i bueno, és d'aquestes que et fan reflexionar una mica. I al claustre infantil continuem amb l'exposició de Joan Fuster, Una vida il·lustrada. Aquest mes de gener hem tingut, per un costat vam tenir un recital, i aquesta setmana passada vam tenir una xerrada del seu comissari, de l'Enric Sòria, explicant la figura de Joan Fuster. Acompanyem l'exposició amb tota una mostra de fons, perquè, bueno, Joan Fuster tots potser el coneixem per nosaltres, els valencians, però té molta altra obra. I he de dir que les dues activitats que hem tingut a la biblioteca ens han obert la mirada amb un Joan Fuster diferent, amb ganes de llegir d'altres coses d'en ell. I bé, la tindrem fins aquesta setmana que ve, perquè l'altra setmana, la del 6 de febrer, ja iniciem una nova exposició que serà sobre Català Roca, sobre el fotògraf. També molt interessant, una exposició de petit format, també tindrem una activitat i tot de mostra de fons sobre fotografia i sobre el Català Roca.
Molt bé. Aquesta exposició, com bé diu l'Antònia, està fins divendres vinent, o sigui, us queda
exacte,
una setmana.
Una setmana.
I l'altra està fins el 25 de febrer.
Exacte, del 6 al 25 de febrer.
Molt bé, per cert, els grups de lectura, els que ja van començar a principi de curs, el curs escolar, al setembre, sí, tots en marxa, els que han començat ara l'any nou, diguéssim, al gener...
Mira, aquest dissabte comença el darrer, que és cunyant entre llibres, els altres tres ja han començat, amb molt bona assistència de públic. La sensació que tinc de les persones quan surten dels grups és que els ha agradat molt, i aquest dissabte tenim el de cuinant entre llibres amb l'Eva Macià, que tu ja la vas conèixer aquí a la ràdio, que és aquest grup que, bueno, que és una mica diferent, especial als demés.
És el primer grup de lectura que vaig conèixer de la biblioteca.
Sí, perquè a més la Eva, els, bueno, llegeixen, en aquest cas viatgen a Argentina, llegeixen obres d'escriptors i escriptores argentines, però la peculiaritat que a cada sessió ella els proposa als membres del grup, a diferents tres o quatre, que per la propera sessió portin una recepta de menjar d'Argentina, que a més ella els hi fa un dossier culinari, que els explica com es fa la recepta, sí, busca ja receptes fàcils que siguin amb ingredients que es poden trobar aquí, i llavors el primer dia ella ho porta, i clar, és un grup que tothom té molta enveja, perquè tu passes per allà i els veus amb les seues, amb el seu té, la seua pasteta, bueno, el que sigui. I durant la pandèmia, la Eva el que va fer és que feia coses embolicades. I llavors...
Clar.
I no s'ho menjaven allà, perquè, clar, anaven amb mascareta, però després s'ho emportaven cap a casa. Vull dir que, bueno, és un grup que té molta gràcia.
Bueno, i suposo que fan un final de curs apoteòsic, també, eh?
Doncs mira, l'any passat havien viatjat a Nigèria. I junt amb la coordinadora d'ONGs de Lleida, amb l'Associació de Nigerians de Lleida, van muntar un dinar que ens van fer... unes noies nigerianes, que es van cuinar allí davant nosaltres, vam estar al local, ho dic vam estar perquè jo també m'hi vaig apuntar, i ens van fer tot de menjar típic de Nigèria, i nosaltres, la gent del grup, vam portar coses d'aquí, doncs des de ratafia, orelletes, carquinyolis, coses també perquè provessin.
Vau fer una barreja allí de cultura que no vegis,
Sí, va ser molt, molt agradable, i a més veure com cuinaven... tot el tipus de menjar, bueno, ens van anar explicant, no?, com barrejar-ho. Bueno, bé, molt bé.
Veus que bonic?
Interessant, sí.
Els cinc sentits en joc, eh?
Clar, total.
A més,
total.
Sempre és maco conèixer coses noves.
I mai més dit, mai ben dit, lo de cinc sentits, perquè a més hi havia un noi que era músic i ens va estar tocant en directe.
Mira, veus? Escolta, és que teniu llista d'espera, no?
Una experiència completa, sí, eh?
En aquest grup de lectura teniu llista d'espera.
Es tanque amb no res. O sigui, aquest grup l'obrim i l'endemà ja està tancat.
Ho recordo perquè és el primer que vaig conèixer de la biblioteca, i el vaig conèixer perquè estaven fent una degustació i dic, caram, i em va dir l'Antònia, no, és un grup de lectura. Dic, home, doncs escolta, està ple? Sé que vaig dir el mateix.
Sí, sí.
Gràcies, Antònia.
A vosaltres.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. I'm singing a song, singing this is a life. When you wake up in the morning and your hip is towards the stars, where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight?
Maribel, que torna... Bueno, torna, no ha marxat mai, ja, però un dels ingredients amb els que identifiquem el CaixaForum, el cinema, que torna a estar present.
Torna a estar present a la programació de CaixaForum. Per tant, doncs, atès que la setmana que ve és febrer...
febrer, la setmana que ve és febrer.
Com tu molt bé doncs, recordaves,
sí, sí.
Doncs... Omplim els dimecres de febrer.
Ah, clar, és que dimecres de la setmana vinent és dia 1.
És dia 1, sí.
O sigui, que és el primer dia que comenceu a fer els cicles de matinals.
Matinals de cinema, no? És a dir, literalment, doncs, omplim de cinema, de bon cinema, la pantalla de l'auditori de CaixaForum Lleida, doncs, tots els dimecres al matí, a partir, doncs, del dia 1 de febrer, a partir de dimecres que ve, el públic tindrà, doncs, l'oportunitat de gaudir, doncs, de quatre joies del cinema, doncs, més actual i més independent, a través, doncs, de quatre dimecres, doncs, consecutius, no? I ho farem, doncs, de la mà d'un gran conegut i un gran amic de CaixaForum Lleida, que és en Marcelí Borrell, que ell dinamitzarà, doncs, cadascuna de les sessions, abans de tot, doncs, les presentarà. En aquesta presentació, doncs, té l'habilitat, doncs, de plantejar, doncs, una sèrie, doncs, de preguntes que un cop projectada, doncs, la pel·lícula en qüestió, seran resoltes, no? I bé, comencem, doncs, aquest dimecres amb una pel·lícula, doncs, trencadora. És una pel·lícula del 2022, és una pel·lícula sueca que porta per títol Ninja Baby i que tracta, doncs, un tema tan delicat com és l'avortament, no? Es tracta, doncs, del debut d'una gran directora que en aquesta obra, doncs, intenta, doncs, qüestionar, doncs, els límits del gènere. Val a dir, doncs, que és una de les activitats, com moltes vegades he tingut l'oportunitat de recordar, més nostrades amb una llarga trajectòria, doncs, històrica de...
És que el matinal de cine del CaixaForum jo el recordo des de petit.
Des de temps
antes. A més, és que sempre t'ho dic, però sempre des de petit em feia gràcia, perquè, clar, de petit a vegades no vas més enllà del que tu vius, eh? I jo un cop ho vaig llegir, o m'ho van explicar, parlo de que era bastant petit, i vaig pensar, oh, també es pot anar al cine al matí?
Sí, sí.
Però, clar, teníem la idea de que només hi podia anar a la tarda i, bàsicament, el cap de setmana, no? Però, bàsicament, les tardes, eh? Dic, també es pot anar al cine al matí?
I el que sí que està clar és que a vegades les institucions, els equipaments o tothom en general, tenim la tendència a anar programant coses noves, coses diferents, i en canvi no tenim en compte que hi ha moltes vegades que les coses funcionen per recordatori, no? O sigui, tu saps que els dimecres és la matinal de cinema, sí, a CaixaForum, i està bé que hi hagi activitats que continuïn i que no canviïn, no? I que canvi el contingut, canvi el format, canvi, però que l'activitat continuï com a tal. I a vegades això ho perdem una mica de vista amb aquest afany d'incorporar coses noves.
Sí, sí, canviem-ho tot.
És així. El públic que ens acompanya a les matinals de cinema és un públic, doncs, molt fidel.
Et anava a dir, ja us heu de conèixer,
sí,
quasi
sí.
Bé.
Francament, molt fidel, també molt variat, no?, amb diverses casuístiques, gent jubilada, prejubilada, gent que treballa, doncs,
la seva jornada
tarda-nit, i també, com no, doncs, també joves estudiants, no?, que també, doncs, ens acompanyen amb aquesta cita de cada dimecres al matí a CaixaForum Lleida.
He de dir que el format en el que una persona t'acompanya a l'inici de la projecció, veus la pel·lícula tranquil·lament, de manera manera individual i a l'acabar doncs tornes a tenir una persona que t'acompanya al, al final, quan dic que t'acompanya vol dir que tu ets lliure de fer el que vulguis, pots participar o no, és bastant més enriquidor, eh? És a dir, dimecres tens Ninja Baby. Uh-huh. Jo segurament és una pel·lícula que si vegués a la cartellera d'un cine comercial, d'un cine comercial em refereixo als cines de que anem el cap de setmana, doncs igual ni la miraria, ni aniria. Però estic segur que si vinc dimecres i el Marcelí m'explica doncs, quatre històries, el perquè d'aquesta pel·lícula, quatre pistes, te l'enmarca, te la justifica uh-huh. una mica, uh-huh. la veus? I la vius molt més.
La vius molt més i en surts totalment doncs, diferent.
És que és claríssim, això. Bé. Això és com quan a la biblioteca o a l'auditori feu aquelles classes prèvies a un espectacle, no? Que t'expliquen una mica, doncs, o quan la Roser o la Puri ens explica no, que aquesta violinista, on va néixer, per què és així, on ha triomfat i tal, ho veus d'una altra manera. Doncs les matinals de cinema, si us ho podeu combinar, és dimecres, 11:15 del matí, com a experiència jo crec que l'heu de provar. Si no l'heu provat mai i us ho podeu, i podeu anar, és una experiència que jo crec que és maca, d'aquells que acabes repetint, eh?
Sí, sí.
Jo crec que sí.
Així és.
Molt bé, doncs tenim... Bueno, cada setmana us parlarem, eh? Però si no, teniu a caixaforum.org/Lleida, caixaforum.org/Lleida, allí teniu ja les pel·lícules i podeu comprar l'entrada pel dimecres que us vagi bé, eh? Uh-huh. Què més?
Doncs, val a dir doncs, que aquest cap de setmana doncs, tenim programació familiar a caixaforum, però...
Espera, que la Maribel té el sí. problema habitual.
Sí, sí.
Se li queda petit a la sala.
Sí, sí, sí. Per tant, si et sembla, amb el teu permís, Ricard, doncs, atès doncs, que aquest cap de setmana doncs, dels tallers que tenim ofertats, que és un taller, bàsicament un taller doncs, de rock i contes, doncs ja el tenim exhaurit des de fa molts, molts, molts dies, i també doncs, tenim una visita guiada a l'exposició per al públic familiar, que també la tenim doncs, exhaurita des de fa molts dies, ens traslladem ja al dissabte vinent,
sí.
El dissabte, doncs, dia 4...
4 de febrer, aquella fa estona que parlem de febrer.
Sí, sí. 4 de febrer, a les 6 de la tarda, i on tindrem, doncs, un espectacle que porta per títol Una ciutat d'ombres. Val a dir, doncs, que és un espectacle de petit format, molt participatiu, molt recomanat, adreçat, doncs, a famílies amb nens i nenes a partir de 6 anys en endavant, on la dansa contemporània, les llums i les ombres seran els protagonistes d'aquest espectacle, que és una novetat que presentem doncs, a CaixaForum Lleida. Es tracta doncs, d'una idea doncs, del coreògraf i ballarí Héctor Puigdomènech, que actualment està doncs, de gira per terres sud-americanes i que arribarà doncs, justet aquesta setmana a CaixaForum Lleida per oferir-nos doncs, aquest espectacle on la ciència i la dansa contemporània doncs, estan barrejats. Oferim, doncs, oferim aquest espectacle en format familiar el dissabte 4 de febrer, però prèviament, tant dijous com divendres, diversos alumnes de la ciutat doncs, de Lleida mm-hmm. doncs, ja tindran doncs, l'oportunitat de gaudir d'aquesta avançada doncs, d'aquest espectacle familiar.
Bueno, ja sabeu, eh? Després les famílies doncs hi podeu tornar amb els guies, amb els petits de casa, que és la...
Amb els grans guies.
És la gràcia.
Els grans guies,
sí senyor. Sí, sí. Estic veient, si aneu a caixaforum.org/Lleida, hi ha bastantes més activitats de les que ens explica la Maribel, però estan exaurides. O sigui, això vol dir que hem d'anar-ho visitant sovint,
sí, sovint. Sí,
caixaforum.org/Lleida, doncs perquè hi ha tallers que evidentment doncs, són d'aforament més limitat justament per poder gaudir-lo de bona manera, que s'exhaureixen de seguida. O sigui, gaudes tal dia, que això fora caixaforum.org/Lleida. Maribel, acabem amb...
Una petita avançada també
la conferència,
ja, sí, de cara al dimarts 7.
Sí, sí, això és la setmana vinent, no l'altra.
L'altra, no? 7 de febrer. Continuem amb les grans figures de l'òpera actual i continuem, doncs, amb un gran presentador, amb un gran conductor d'aquest cicle de conferències que vam iniciar el dimarts passat i que va abordar, doncs, la figura de Montserrat Caballé. Es tracta, doncs, de Marcel, doncs, Gorgori. És un gran guia, doncs, de luxe. És conferenciant habitual en els àmbits, en diversos àmbits que s'ha especialitzat, té una manera doncs, de fer, de comunicar doncs, molt planera i molt distesa, i per tant també doncs, un gran especialista en el camp doncs, de la música. No? I en aquest sentit, el dia 7 de febrer, a les 7 de la tarda, ens portarà doncs, a l'escenari de CaixaForum Lleida a dos grans artistes a través doncs, de la pantalla. Un tenor i una sopra que en la vida real doncs, són parella, és Roberto Alaña i Angela Gheorghi. Ell és italià però afincat doncs, a França, i Angela Gheorghi és romanesa, i com comentava abans són dues parelles, perdó, és una parella que tot que van, o sigui, es van, els va casar l'alcalde de Nova York.
Ah.
Sí?
El Giuliani.
Sí, sí. Bueno, no sé si exacte. Ah. No era el Giuliani, no. Perquè va ser l'any 1996.
Ah, no, si no era.
I va ser doncs al Metropolitan entre acte i acte mentre ells dos interpretaven doncs la Bohème.
Què deia ella, que no es podia sorprendre amb una boda?
Sí,
doncs mira,
sí, sí.
Això és
sí, sí.
Diferent, eh?
Són dos grans artistes, dos grans cantants d'òpera, i com us deia, doncs Marcel Gorgori doncs, ens els portarà a CaixaForum Lleida el dimarts dia 7 de febrer.
Se'm va passar perquè la meva agenda ja no dona permès, o sigui, no és que se'm va passar, és que se m'havia de passar perquè no hi podia anar, a la conferència de la Montserrat Caballé. Mm. Què tal?
Doncs molt bé, molt bé, molt bona acollida per part doncs, del públic.
Això és passat, i, ja?
Sí, és passat. Sí, sí, això és passat. Això és passat, però va deixar molt bon gust de boca al públic assistent i bueno, de cara doncs un bon gust de boca que per continuar mantenint.
Clar.
I
fer. No, és que ara t'escoltava parlant d'aquesta propera, que això ja és el dimarts dia 7 de febrer, la que ens explicava la Maribel. Però perquè vegueu que aquestes conferències, la veritat és que t'acaben descobrint, suposo, racons o coses
matisos que no sabies,
eh?
Sí, sí. I de la mà, doncs, d'un conductor excepcional, que és el Marcel Gorgori.
Molt bé, gràcies, Maribel.
A vosaltres.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Parlant de música, doncs cap a l'Auditori Municipal Enric Granados, que ja t'avanço a la plana web, auditoriinricgranados.cat, que és així de fàcil, tot junt, auditoriinricgranados.cat, i que allí teniu tota la programació, perquè a més ja ens la van desvetllar fins a l'estiu, i que si ja n'hi ha alguna que dius aquesta avui, doncs ja pots agafar les teves entrades. Roser Gort, que aquest cap de setmana ja tenim espectacle, preparat,
sí.
Diumenge, de fet.
Exacte, acabem el mes de gener, és a dir, l'últim concert del mes de gener és un plat fort.
A veure, cada cap de setmana és un plat fort, Roser,
sí.
A l'Auditori, des que hem començat l'any. Eh?
És cert, vull dir, perquè a més la temporada que tenim enguany, vull dir, no podré dir altres adjectius, és així, eh? Però és un plat fort amb un cicle diferent, que vull dir que és música de cambra.
Uh-huh.
I per molta gent que no està avesada ni té costum de venir a escoltar música de cambra, si no sabeu què fer, us dic, viniu. És absolutament imprescindible poder-los escoltar. Aquest quintet de metall, que són Spanish Brass, amb més de 33 anys de trajectòria, Premi Nacional de la Música 2020, que també tenen concerts pedagògics, organitzen festivals, són dels 5 quintets de metalls més bons del món, internacionalment, fan gires arreu. I quan estàvem fent una gira als Estats Units, fa 3 anys, van conèixer Joseph Alessi. Joseph Alessi és el primer trombó de la Filarmònica de Nova York. Els va escoltar i ràpidament va voler conèixer-los, uh-huh, i poder establir algun vincle amb ells musical. I és el projecte que ens presenten, Unveiling, que vol dir descobriment, revelació, i aquest diumenge a les 7 de la tarda a la Sala Simfònica de l'Auditori, música de cambra de primeríssima fila. Per tant, vull dir, insisteixo, si algú diu, jo és que la música simfònica sí, però la de cambra, veniu, perquè us quedareu molt sorpresos, perquè són fantàstics. És a dir, sona d'una manera, i a més dona una energia, aquest tipus de quintet de metall, que surts com a, content, com la música que ens està exposant ara, aquesta sensació de que el cos te puja i l'energia, mm-hmm. i per acabar el diumenge i començar ja el dilluns, val la pena que, si podeu, vingueu a l'auditori. Queden entrades, encara s'està venent bé, però queden entrades, i tots aquells que dubteu o que fins ara no n'havíeu sentit parlar, no dubteu en venir, perquè és una ocasió única. Spanish Brass no venen tantes vegades, costa tenir-los perquè fan moltes gires, per tant, aprofiteu que els portem a l'auditori.
Això és diumenge a les 7 de la tarda, aquest diumenge, passat demà.
Aquest diumenge, exactament.
Estic completament d'acord amb la Roser, perquè Spanish Brass és una formació musical amb una solvència garantida, amb una qualitat extrema. Val a dir que abans de la pandèmia els vam tenir a Caixa Fòrum Lleida, perquè interpreten multitud de formats, i nosaltres els vam tenir amb un format familiar, però realment són uns virtuosos.
Això a la sala 1, parlant de l'auditori.
Exacte, els portem a la sala 1 perquè són gent que han de venir a la sala 1 perquè han d'omplir la sala, perquè, és, com diu la Maribel, són uns virtuosos que poques vegades els veurem aquí amb aquest format, a més, perquè han vingut exactament en formats pedagògics, i han fet mans i mànigues per poder-los tenir aquí, i val la pena que tinguem una resposta del públic com la que estem esperant, no?, a sala 1. Per tant, insisteixo, encara queden entrades, les podeu comprar online, podeu anar a la taquilla, el diumenge l'obrim 2 hores abans de l'espectacle, per tant, a les 5 de la tarda les podeu venir a comprar, en queden, però insisteixo, no va Déu. No va Déu perquè, com sempre diu Ricard, arribarà la setmana vinent, algú us ho en parlarà i tal, de si ho hagués sabut o si... Aquí. No podem insistir més del que ja estem insistint.
Vull sembla dir... un tòpic, però és que jo això fa molts anys que me n'adono, perquè gaudeixo de l'Espai Groc des de fa molts anys, i hi ha hagut molts espectacles d'aquests que després la gent et diu, hòstia, si ho hagués sapigut, escolta, però si portem 2 setmanes explicant-ho això, no? Bueno, també potser a vegades és l'empatx aquell de massa propostes i massa històries, però per això dic, quan les nostres prescriptores et diuen això sí que no t'ho perdis, doncs de veritat, això no t'ho perdis. És aquest diumenge, a les 7 de la tarda, encara queden entrades a la venda, auditorienricgranados.cat, o si no, 2 hores abans, a partir de les 5 de la tarda, teniu les taquilles obertes. I ja parlant del cap de setmana vinent, dissabte, a 6:45 de la tarda, teniu proposta familiar.
Exactament, el 4 de febrer, dissabte vinent, obrim els concerts familiars de l'auditori, serà el primer concert familiar del 23, amb la companyia Sant Faina de Colors, que ja ha vingut altres vegades a l'auditori, i en aquest cas ens ofereixen el cisteix de la Caputxeta. Però en aquest cas, com molt bé parlàvem abans respecte al calendari i com passa el temps, es basa aquest espectacle, es basa en un llibre de poemes de Miquel Martí i Pol, que es diu Per molts anys, on dedicava un poema a cada mes de l'any. I ells el que faran, Sant Faina de Colors, és parlar dels 12 cisteis que tenia la Caputxeta, perquè es veu que no en tenia un. Ah. Segons aquest espectacle en tenia 12.
Ja m'estàs canviant la història.
Correcte, sempre cal canviar i actualitzar les històries.
12.
Llavors, tindrà 12 cisteis de l'any, cada cisteis correspon a un dels poemes de Miquel Martí i Pol. Llavors també es cantaran cançons tradicionals catalanes per cada mes de l'any o per cada cicle, i tot això anirà unit per... És un espectacle familiar per nens i nenes a partir de 2 anyets. Per tant, un públic familiar molt, molt, molt jovenet, que a nosaltres ens és molt interessant també, perquè el que volem, com diem sempre, és habituar a que tothom s'acostumi a venir a l'auditori, a fer-se seu l'auditori.
I a més a la sala 1, eh?
Exactament. Que això, de vegades, aquests nens més petits, és molt divertit veure-ho, Ricard. Perquè s'emocionen molt, i llavors ja els veus que una estoneta estaran a la cadira, però després ja els passadissos comencen a córrer, els pares darrere més, però bueno, és un espectacle que ja porta aquestes coses, i cantem, i ballem, i està molt bé també això, però que reconeguin que l'escenari de la sala 1 és un escenari on ells estiguin habituats a venir, amb els pares de petits, que després vinguin amb les escoles i després ho facin a nivell personal. És tan important aquesta educació des de l'inici, perquè si no, molta gent gran que això, pel que sigui, no ho ha pogut fer o no... Li costa trencar la barrera moltes vegades d'entrar a l'auditori, que es pensa que no entendrà la música que oferim.
Mira, recordo una vegada, i ho he vist també amb d'altres, però parlo de la meva vivència, la primera vegada que vaig entrar amb els meus fills, que eren... petits, bastant petits, a la sala 1 de l'auditori, dia de concert, o sigui, amb les llums tal com estan, amb el públic entrant... Recordo entrar per la porta de la dreta, i a més recordo perfectament, i llavors tens aquell tros de passadís fosc, sí. I llavors entres a la zona de butaques, i quan ja entres, que ja estàs allí dins, ho veus, recordo els dos obrir la boca, allò d'en plan, oh... Clar, sí, sí, ho recordo sí. perfectament, eh?
Sí.
Si allò que moltes vegades hem vist a pel·lícules i tal, sales d'auditori, quan ho vius és diferent, eh?
Sí, a més aquestes primeres impressions, que a totes segur que ens ha passat, totes i tots, de recordes llocs, imatges,
sí, sí,
sons,
sí, sí.
olors, recordes moltes coses que et situen, no?, cada cop que tornes a entrar en aquest lloc, i per això que viure, a més, amb família i veient un espectacle de cançons bonic, amb la caputxeta, aquella sensació es quedarà amb tu. Per això que creiem que és molt important aquest cicle familiar, que també l'anomenem amb la tribu, que també val a dir que fem un pack familiar, tema entrades, que són 4 entrades al 50%, per tant, l'entrada val 10 euros, costa 5 euros cada entrada si en compres 4. Per tant, facilitem al màxim que gairebé tothom pugui venir a l'auditori a veure aquest concert familiar.
Doncs famílies de 4 ja ho sabeu. I si no...
I si no, també hi ha altres descomptes.
No, anava a dir, si sou 3, busqueu un voluntari
sí.
que
oh,
vingui.
Tant. Perquè les famílies, parlem de família, però un infant i família absolutament extensa. Tot tipus de famílies, tot tipus d'amics, tot tipus de...
Clar.
Clar, evidentment.
Molt bé, això serà la setmana vinent, dissabte 4 de febrer, 6:45 de la tarda. És una oportunitat magnífica per visitar la sala 1, si no ho heu fet mai encara, de l'Auditori Enric Granados, que ja sabeu que és tan respectat a nivell internacional pels que hi entenen, que són les artistes i els artistes. Apa, que ens plantem a les dues, ja ho veieu, moltes propostes, amb la Roser Gort, amb la Maribel Tos i amb l'Antònia Capdevila. Que tingueu bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Jo sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues, divendres 27 de gener, seguirà el fred, estem al gener, evidentment, abriga't i gaudeix d'avui, divendres, i del cap de setmana, que costa molt d'arribar, i després passa rapidíssima. Dilluns hi tornem, puntuals, a les 12:20, fins llavors, segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE. Salut, adeu.